Hola, els dos. És un plaer conèixer-los. Senyora Hustvedt, què tal? Com està? Em sembla que es troba a Brooklyn. Potser ens pot explicar com se sent, com està visquent aquesta situació tan estranya?
Sí, i tant. Sóc aquí, al meu estudi a Brooklyn, a la quarta planta de casa nostra. Estic bé. Molt contenta d'informar que estic bé. I als Estats Units la pandèmia està desenfrenada i les infeccions també estan pujant a la ciutat de Nova York després d'haver passat una primavera terrible. L'esperança que tenim aquí és que acabem d'esquivar una amenaça autoritària a la República. Continua sent molt perillosa la situació, però alhora veiem signes d'esperança i el sistema dels tribunals, com a mínim, ha rebutjat aquestes amenaces a la República. Així que d'esperança n'hi ha a l'horitzó de Brooklyn.
Està molt bé, està bé sentir-ho, que així sigui. Senyor Ginsburg, com està? Crec que es troba a Bolonya, a casa seva. Sí, sóc a Bolonya. Estic envoltat de llibres i en una situació privilegiada, haig de dir. De fet, la situació a Itàlia no és gens bona i va empitjorant, però esperem que això acabi passant i que hi hagi una certa millora. Però, com deia, puc seguir treballant, puc anar mirant llibres. Avui mateix he pogut anar a una biblioteca. Molt bé, molt bé. Doncs hem començat amb la paraula esperança, que és el futur, també. Així que, doncs, em sembla que anem ben encaminats. Permetin-me que comenci assenyalant el que jo diria que és un dels temes comuns, compartits, en la seva obra. Jo diria que aquest tema compartit és el fet que recordar el passat és un acte creatiu, que hi ha una certa creativitat en com recordem el passat, en el fet de recordar les coses, que no les recordem com són, sinó que les filtrem. Possiblement sabran el que Jorge Luis Borges va escriure, que la memòria és una manera d'oblit. I recordem coses que mai no van passar i que, per tant, són falses, encara que no tinguem la intenció de mentir. Per tant, els nostres records estan esbiaixats pels interessos, pel nostre inconscient i pels nostres afectes. I estaria temptat de dir que aquesta creativitat que tenen els nostres records, la nostra memòria, és anàleg a la imaginació, a la creativitat sobre el futur. Hi estarien d'acord? Què hi dirien?
Què fem? Un cadascun o com ens organitzem?
Com vulgueu, com vulgueu.
Sí, jo penso que aquest és un tema fascinant, una cosa que a mi m'interessa profundament. I em fa tornar sovint a Vico, que parlava de la memòria, de la imaginació i del que ell anomena enginy. Enginy, sí, el meu italià no és tan terrible, vaja, per entendre-ho bé. Tot, segons el Vico, cau sota el paraigües de la memòria i la situa en el cos. Ell va ser molt anticartesià. La ciència nova d'aquesta època era molt anticartesiana en molts sentits, però penso que la flexibilitat que Vico assignava a la memòria i a la imaginació, en el sentit que la imaginació era com una mena de reordenació dels records, és molt lògica. I que això es pot enllaçar també amb algú com Freud, que parlava de Nachträglichkeit, que en anglès es tradueix com a acció futura. Jo penso que és com el que ve a posteriori. En el present els nostres records muten i, d'altra banda, a la neurobiologia també hi ha algunes troballes molt interessants que també parlen d'això justament. Sí, és cert que les neurociències són mecanicistes i reduccionistes en molts casos i que també es mereixen unes certes crítiques, tenen algunes troballes interessants. L'hipocamp, que és una part del cervell que està relacionada amb l'emmagatzematge dels records autobiogràfics i que és on que els fixa, doncs bé, s'ha descobert que quan es lesionen els dos costats de l'hipocamp no només es produeix una interferència amb els records de les persones, sinó també amb la capacitat d'imaginar. A mi això em resulta una qüestió interessantíssima, la relació que hi ha entre el record, la memòria i la imaginació. I això em fa pensar en les imatges mentals. A veure, les imatges mentals que nosaltres ens fem quan llegim o quan somiem en el futur i que sempre es conformen a través d'imatges del passat, tenen la mateixa qualitat o són diferents? D'alguna manera essencial. Crec que és una pregunta essencial per formular-se i quan un comença a fer introspecció sobre les seves pròpies imatges mentals, aquestes imatges s'esvaeixen. És molt difícil explicar el que un està veient a la seva ment quan recorda o quan imagina. I amb això em sembla que ja tenim un plegat de preguntes obertes sobre la taula.
Bé, sense dubte ha estat un inici força prometedor, força difícil. Jo crec que el que s'ha dit fins ara té a veure amb la memòria com a facultat que compartim tots els éssers humans, com a espècie animal. Però, en algunes cultures, hi ha una cosa diferent a la memòria, però que hi és relacionada, que va evolucionar ara fa temps, i és la història. I la història va adoptar formes diverses. Jo crec que, tal com s'ha assenyalat per part de diferents sociòlegs, Maurice Albach, la Cadre Sociaux de la Mémoire, el seu llibre que va publicar sobre el marc social de la memòria, diu que la interacció entre la memòria i la història, podríem dir que la memòria es veu alimentada per la història i la història, i hauria d'aquí una estona ho detallaré més en quin sentit m'hi refereixo, però que la història es veu alimentada també per la memòria. Això tenia a veure, i estem parlant de 1925 quan es va escriure, i estava relacionat amb la història com a procés històric. És a dir, un dels significats de història, historia regum est tarum, és a dir, que la historiografia és una cosa diferent. I quan parlem d'historiografia, la qüestió de la veritat apareix. I m'agrada que la Siri hagi parlat de Vico, perquè Vico, en aquest sentit, és cabdal. I aquí ens remuntem a la relació ja no només entre la memòria i la imaginació, sinó entre la història i la imaginació. Ara fa uns anys vaig escriure un assaig sobre la microhistòria i la història del món, on mirava de transmetre el paper que tenen els experiments mentals en la tasca d'un historiador. I vaig ubicar aquesta trajectòria començant per Hobbes, i la relació entre Vico i Hobbes potser no és evident. Vico no podia llegir en anglès, no en sabia, però tot i així va llegir a Hobbes en llatí. Per tant, el paper dels experiments mentals, que és tan cabdal per a Hobbes, per a Vico, per a la Briola, per a Marx, és una trajectòria que segueix fins a Collingwood. La idea de recrear. I en la tasca d'un historiador, el fet de recrear és una cosa que es pot veure una i altra vegada en la seva tasca. Són aquests supòsits en els sí. que ens basem. Quan fem lectura, quan l'acte de llegir, no només llegir com una cosa relacionada amb la imaginació, sinó relacionada amb la filologia. I aquí un altre cop, retornant a Vico, i la idea de veure la nostra imaginació a partir d'un text, d'un objecte, etc. I aquí crec que hi ha una bifurcació entre la història i la memòria, si bé diria que la història es veu alimentada per la memòria i viceversa.
Sí, i penso que és important destacar el caràcter social de la memòria, perquè sovint, fins i tot allò que nosaltres entenem que són records personals, estan constituïts socialment, d'una manera essencial. I vostè ha parlat de la qüestió de la veritat, tema molt interessant en aquests moments en la nostra trajectòria històrica, perquè tenim, molts de nosaltres tenim un consens sobre què és la veritat i es pot trobar doncs, a la història, en els documents, en l'anàlisi dels documents, amb el que la gent ha deixat enrere, en el que s'ha buscat, i tot això existeix també en el present. I als Estats Units això es manifesta en forma de vots als Estats Units, vots que s'han comptabilitzat. I això es pot llegir i un assumiria que hi hauria d'haver un consens al voltant de la comptabilització d'una cosa com els vots. Però després resulta, doncs, que no és així. I estic convençuda que hi ha certs paral·lelismes entre la història narrativa i la historiografia, també de cara al futur.
I tant. I, de fet, m'agradaria afegir-hi alguna cosa, el que deies. Recordant una experiència que vaig tenir a Yale, ara fa molt temps, i vaig dir la història sense cometes, i tothom es va posar a riure. Per què? Per què es va posar a riure la gent? Doncs perquè llavors, i estic parlant potser de fa 20, 30 anys,
Sí.
30, hi havia com una visió neoescèptica que sostenia que entre el relat històric i el relat fictici no hi ha una línia divisòria clara, que tot és ficció. I crec que ara fa temps, de fet, podríem parlar d'una bretxa, d'una distància entre aquest tipus d'actitud i el que estem vivint avui dia. Però crec que aquest tipus d'actitud implicava una certa debilitat davant les notícies errònies, les fake
Sí.
news. I ho podem veure. Crec que aquestes notícies enganyoses i posen precisament l'eina més poderosa contra aquestes mateixes. I retornant aquí a Vico, és la filologia. També Lorenzo Valla, l'humanista italià, va demostrar que la donació de Constantí era una falsificació. Com es pot demostrar que era una falsificació? Que els suposats diaris de Hitler eren falsificacions, si no ho poguessin fer, estarien perduts.
Sí. Jo penso que aquí hi ha una distància, una bretxa entre l'empiricisme de gran part del món científic i el que va passar. Jo vaig defensar la meva tesi el 1986 a la Facultat de Filologia Anglesa de la Universitat de Columbia. Així que aquesta història que explica vostè de Yale la comprenc perfectament. I jo sempre vaig sentir que jo era una persona marginal en relació amb... A veure com ho explico. Que jo m'apartava d'aquella línia de que tot és una narrativa inventada, que tot és una línia borrosa, que no ho podem saber. No, no, perquè vivim en societats. I aquí, en les nostres societats, es creen unes certes formes de consens i la falsificació és possible. I mentre hi hagi la possibilitat de falsificar, vol dir que tenim algunes coses sòlides sobre les quals basar les nostres idees, no? I això sempre havia estat una ansietat que jo tenia sobre el postestructuralisme i sobre el que ara es consideraria potser constructivisme social, on es parla de els éssers i les espècies, que són, segons la biologia, una realitat estàtica que els d'humanitats doncs, no els han d'interessar. No, no, en absolut. A mi m'interessa un diàleg constant i una feina, una tasca interdisciplinària de reflexionar sobre els éssers humans com a ecosistemes que es prenen molt seriosament les ciències, tot i que tinguem diferents marcs epistemològics.
Estic totalment d'acord amb això. I, de fet, el que volia dir sobre els experiments mentals va en aquesta línia, perquè els experiments mentals els comparteixen tant els científics purs com els historiadors.
I tant.
I, de fet, va ser l'únic moment aquest on jo estava en desacord amb Mark Love. Perquè, de fet, en les seves reflexions posteriors, publicades després que morís, diu que es prohibeixen els experiments pels historiadors en les ciències socials.
Ah.
I seria impossible i irresponsable endegar un nou moviment religiós. I està pensant experiments en laboratori, però si pensem en experiments sí. mentals, crec que estem en un àmbit compartit, jo diria, per tots els plantejaments cognitius.
Sí, sí.
És molt interessant perquè hem arribat a un cert acord sobre la possibilitat d'arribar a una certa veritat a través de la filologia i la història, però quan pensem en el futur, en aquesta imaginació del futur, em pregunto si hi ha la possibilitat de parlar d'una història del futur. Per exemple, alguns dels historiadors del futur, si els anomenéssim així, no sé si hi estaran d'acord, com per exemple serien els autors de ciència-ficció, que projecten un futur i a vegades parlen més de la part de més dramàtica o de les pors que vivim en el present, però miren d'imaginar d'una manera més o menys coherent cap on ens n'anem, cap on avancem. Quines són les possibilitats d'imaginar-se el futur d'una manera, diguem, científica, d'una manera filològicament correcta a partir de la imatge de Ginsburg?
La primera cosa que és important dir és que per la seva pròpia naturalesa el futur sempre està diferit eternament. No podem entrar en el futur perquè sempre està per endavant de nosaltres, no? Per utilitzar aquesta metàfora espacial que és curiosa però que és el que fem, no? Sempre pensem en el futur com una cosa que està per endavant, no al darrere nostre. I com dic, es posterga eternament, no sé, tant si són imatges utòpiques o distòpiques, per exemple, la literatura, moltes vegades es plantegen com a crítiques del present i aleshores també hi ha unes obres que són molt clarividents, profètiques fins i tot. Per exemple, el Frankenstein de Mary Shelley i L'últim home, també, de Mary Shelley. Són obres del segle XIX i crec que L'últim home se situa al 2100 i parla d'una pandèmia i de les conseqüències polítiques que té aquesta pandèmia. Aquesta és l'obra de Shelley i em sembla que ella va ser una crítica molt destacada de la seva època i també de la ciència d'aquella època. I va ser capaç de projectar-se en aquesta catàstrofe global amb una pesta, amb una epidèmia moderna. Molt destacable. Però, òbviament, nosaltres llegim la Mary Shelley d'una manera codificada pel nostre present actual. Així que aquest llibre, L'últim home, no projecta moltes diferències, excepte les diferències polítiques, perquè ells viuen com en una mena de realitat del segle XIX, que nosaltres reconeixeríem des del segle XXI com a una realitat del XIX, és clar.
Bé, m'agradaria parlar del futur i de les distopies més endavant, però m'agradaria parlar primer d'un llibre de Hermann Kahn. Hermann Kahn era físic i va ser el que va servir de model per a Doctor Strangelove de Stanley Kubrick. I va escriure un llibre ben gruixut sobre una guerra termonuclear on parlava de la màquina del judici final, on això es va publicar el 1960, i si comencessin atacant els soviètics, podríem iniciar una màquina del judici final que destruiria la Terra. I Kant deia, i possiblement no sigui bo, deia que possiblement no sigui bona idea, però en parlava. I es va convertir en el model per la pel·lícula de Kubrick. Però no és el llibre del que voldria parlar. També va publicar el 1965 un altre llibre que es diu L'any 2000. És a dir, any 67 i el llibre es diu L'any 2000. I és un marc d'especulació dels propers 33 anys. I vaig comprar aquest llibre, el 67, però no me l'havia llegit fins ara.
Ah!
És molt interessant, molt interessant. Perquè, en primer lloc, el 1967 parlava d'ordinadors? Sí, sí. I, de fet, això vindria a ser una percepció, una visió que compartien molts científics, no només sociòlegs, i, de fet, feia prediccions molt precises sobre el paper que jugarien els ordinadors l'any 2000. Ara bé, quan vaig mirar l'escenari polític, doncs, bé, en primer lloc, l'enfonsament de la Unió Soviètica no es veia per enlloc. I, segons Kant, quina seria la tercera gran potència després dels Estats Units i la Unió Soviètica? El Japó. Això, llavors. Sí. I res de la Xina. Interessant. Em va encuriosir realment aquest tipus de divergència entre, diguem, la repercussió de les ciències i les tecnologies més enllà de l'entorn polític i social, i en aquest sentit sí que les prediccions eren força encertades, encara que d'una visió més àmplia, i també, en canvi, les prediccions tan poc encertades sobre l'entorn polític. Per què? Doncs jo crec que és un tema difícil, el fet de les conseqüències no desitjades, on en el famós assaig de Robert Murdoch, doncs, parla d'aquestes conseqüències no desitjades, on en un període de temps molt breu l'efecte que tenen aquestes conseqüències és molt més gran que en l'entorn polític i social. Per exemple, el 1967 no va poder preveure 1968
que
seria en l'àmbit mundial. Però a mi el que més em va sobtar va ser que no fos capaç de preveure l'enfonsament de la Unió Soviètica. I seria interessant, doncs, analitzar, explorar un àmbit que no seria l'àmbit de la ficció, si tampoc no seria el camp de la profecia, que és, també és interessant, sinó la predicció d'una manera més o menys científica.
Hi ha un magnífic exemple, que és les prediccions sobre la intel·ligència artificial. És una cosa que a mi em fascina, perquè parla dels perquè és interessant veure els paradigmes que s'utilitzaven. Si pensem en el camp d'intel·ligència artificial, sobretot els que han estat estudiant la intel·ligència general, com s'anomena, intentar que les màquines es comportin com els humans, de maneres similars a les humanes i que puguin dominar aquest problema. Home, això de la intel·ligència artificial es remunta fins als autòmates, però si parlem d'aquesta predicció de la modernitat, sempre estan doncs, endarrerint quan es produirà. Algunes d'aquestes prediccions més esbojarrades tenen a veure amb la teoria de la singularitat, que això ve d'una idea de ciència-ficció de Genuine, de Bernard Vigne, em sembla que era físic, o Vinge, no n'estic segura de com es pronuncia el seu nom. Sí, sí, hi ha un magnífic exemple, que és la intel·ligència artificial i les seves prediccions. És una cosa que a mi em fascina, perquè té molt a veure amb els paradigmes que s'utilitzen. Si estudiem el camp de la intel·ligència artificial, sobretot aquells que han estudiat el que anomenen la intel·ligència general, que és intentar que les màquines es comportin com si fossin humans, de maneres més aviat humanes i poder dominar aquest problema, doncs la idea de la intel·ligència artificial òbviament es pot remuntar fins als autòmats, però si pensem només en les prediccions modernes, continuen endarrerint la data en què la màquina serà com els humans. Algunes d'aquestes prediccions més esbojarrades tenen a veure amb la teoria de la singularitat, una cosa que va venir d'una idea de ciència-ficció de, em sembla que era un físic, Vernon Vineyard o Vinge, no sé com es pronuncia el seu nom. I això és una cosa que molta gent s'ha pres molt seriosament. Doncs la primera data era el 1980 quan la van fixar, no? Que passaria això. I després el 2007, això s'esmenta en molts llibres sobre robòtica. I ara se situa al 2014. Així que la qüestió és que sempre s'equivoquen. I el que jo dic és que, en el fons, el paradigma està equivocat. Els paradigmes computacionals que fan servir per predir aquesta transformació de la màquina en un ésser que sents i que pensa, doncs està equivocat aquest paràmetre. I no, que no se malinterpreti, que les màquines poden fer coses meravelloses, eh? I no estic dient que no puguin fer coses molt importants. El que dic és que les seves coses no són les nostres. Les coses meravelloses que ells fan no són les que fem nosaltres, i segurament això té a veure amb la baula que falta en el model. Fins i tot en els últims models de ciència computacional també falta aquesta peça. I per això sembla que mai arriben a la data d'aconseguir que la intel·ligència general doncs superi la humana. És com aquesta data que es va postergant indefinidament perquè mai arriba a passar.
Sí, molt interessant. Permeteu-me que faci un comentari una mica relacionat amb això, si bé no parlaré de les màquines, però està relacionat amb les prediccions. Aquest és un llibre que vaig comprar ara fa un temps. De fet, em va encuriosir el títol i parla de la pandèmia. Esdeveniments dramàtics en un entorn de perillós. 2015. I en la sinopsi diu: el 2005, experts nord-americans envien senyals urgents arreu del país. Una pandèmia devastadora que s'acosta. La grip era una gran malaltia i no una molèstia com ara, i podia matar milions de persones si no s'emprenien les mesures necessàries. La pandèmia acabaria amb l'economia i desencadenaria una reacció que canviaria el món de la nit al dia. I aquest llibre analitza com van aturar aquesta pandèmia que mai no va tenir lloc, aquests experts nord-americans. Si llegim aquest llibre avui dia, resulta sorprendent. Mai no va passar, però, tot i així...
Sí, sí.
Sí, i com deies, és un llibre sobre el futur. Però sobre quin futur? Bom, estem parlant d'un futur a llarg termini, a curt termini, sobre posposar el futur. I, de fet, quan vaig començar-lo a llegir, diguem que... la persona que just al principi comença amb aquesta mena de predicció sobre la grip pandèmica que desencadenarà aquesta reacció que canviarà el món de la nit al dia, era Michael Osterberg, que havia estat designat per Biden precisament com a membre del grup que s'hauria d'encarar la pandèmia. Per tant, diria que és bé ser una mica el passat recent, el futur recent, i ens mostra com poden interactuar, si és que poden interactuar. Però quan vaig llegir la sinopsi em va sorprendre molt.
Sí, i millors prediccions. Es poden buscar a la ciència aquestes millors prediccions. I és del que s'estava parlant, perquè el 2018, per celebrar la pandèmia el centenari de la pandèmia de grip del 1918, les autoritats sanitàries dels Estats Units van publicar diferents articles que advertien d'una possible pandèmia en el futur. Els epidemiòlegs ja han previst que hi hagi epidèmies i pandèmies. De fet, ningú no deia que no passessin o que no estiguessin previstes. L'única cosa que es preguntaven eren quan es produirien i quina mena de pandèmia serien, si seria una nova versió del virus de la grip, que era el que temien de veritat, de manera inconscient, o si seria algun altre virus nou contra el qual la gent no tindria cap mena d'immunitat i, per tant, provocaria una pandèmia ràpidament. I, a més, quan escoltem els debats que es donen en els cercles ecològics sobre per què ha passat això, i hi ha debat, perquè no hi ha cap consens clar sobre si la reducció de la biodiversitat és en gran part responsable del que ha passat o no, perquè hi ha gent que pensa que sí, i després d'haver llegit uns quants articles sobre el tema, doncs hi ha una certa lògica, no?, en aquestes idees. I vist tot això, podem predir, tornant al que deies abans, podem preveure conseqüències no desitjades de pràcticament qualsevol acció. I ara estem començant a entendre les conseqüències ecològiques, perquè qualsevol acció pot tenir unes conseqüències devastadores o realment molt perjudicials que demostren fins a quin punt és important el nostre paradigma per reflexionar sobre els problemes. I això em fa pensar en la història i en les idees de la història, i em fa pensar en la noció de que tot està interrelacionat i no podem trencar, tallar una part de la cadena d'aquestes realitats connectades sense provocar el caos.
Sí, podria dir que les conseqüències no desitjades no són l'excepció, sinó la norma.
Sí, hi estic d'acord.
Bé, possiblement perquè no som capaços de fer que tots els actors, ja no només en un sentit individual, formin part de la perspectiva que tenim. La interacció que tenen entre ells és fins a cert punt imprevisible. Crec que podríem parlar-ne sense invocar el fantasma del llibre Albiri, del lliure Albiri.
Sí, sí, sí. Aquesta idea antiquada de la intencionalitat no cal implicar-la.
No, clar, hi ha intencions, però les intencions formen part d'aquest panorama i l'efecte que tenen al final acaba sent imprevisible. Sí, però quan avui pensem sobre el futur, vostè mateix parlava dels profetes, de les prediccions, però avui dia hi ha un consens científic sobre les conseqüències de l'escalfament global. I sí, aquest consens, de fet, el consens oficial, és menys catastròfic del que creuen que realment serà. Ho han hagut de rebaixar una mica perquè la gent no pugui digerir. I aquests científics una mica seran com els filòlegs de la història, perquè diuen que si no fem això ens passarà allò altre. I aquest futur catastròfic ens passarà d'una o altra manera i podem evitar que ens passi el pitjor. L'altre dia estava mirant Terminator, la pel·lícula.
Ai.
I hi ha aquest humà, Kyle Reese, que evita que Schwarzenegger, que el Terminator, mati a la Sarah Connor, perquè el fill de la Sarah Connor serà el salvador de la humanitat. Em preguntava si no ens trobem en aquesta situació. Sabem ja que tindrà lloc alguna catàstrofe i si ens prenem seriosament aquests científics, perquè venen a ser aquests historiadors del futur, aquests científics, i ara estan predint. De fet, ja no és predir, sinó més aviat una qüestió de certesa. I la qüestió seria com poden transmetre aquest missatge i com podem viure amb aquest missatge, sabent que o bé actuem o bé reaccionem, i que reaccionar potser no es pot fer d'una manera certa.
A veure, jo estic d'acord. Jo sovint penso... A veure, jo tinc 65 anys. No viuré, no viuré en aquest futur. Crec que la ciència ja ho diu, i a més els signes ja han arribat. Els Estats Units han estat cremant amb els incendis forestals, el canvi climàtic és evident fins i tot per la gent corrent. La costa s'està esmicolant en molts llocs als Estats Units. Estem veient com s'esfondra en molts llocs. I, en canvi, hi ha gent que no ho vol acceptar, perquè potser les males notícies... Sobretot males notícies com ara que el planeta està en perill, doncs no agraden. En els últims anys jo he començat a veure la Terra com un lloc petit i fràgil, d'una manera que no m'ho havia plantejat mai quan jo era petita, que em semblava que la Terra era un lloc enorme, i ara la trobo petitona i feble. I crec que hi ha molta gent jove que ja ha començat a entendre-ho també. El planeta és finit. Quan jo era petita, el mar era tan gran que jo pensava que el món era com inabarcablement gran. I ara penso que si podem explicar a la gent fins a quin punt és petit i fràgil el nostre planeta, fins a quin punt depèn de les accions humanes, això podria ajudar.
Sí, tu utilitzaves la paraula acció i crec que del que també es referia al fet d'actuar. I no actuar en referència al passat.
No.
El passat únicament es pot reescriure a 1984, un llibre del que en parlaré més endavant. No es, es pot reescriure en si de cas, però no es pot reconfigurar. Així doncs, parlem del present. Com es pot actuar en el present per tal d'afectar el futur? Aquesta qüestió, i veig que hi ha molts desacords, fins i tot entre aquelles persones que estan d'acord amb que hi ha un perill real. I poden haver diferents estratègies. I el cost humà i social pot ser diferent, però aquest és el problema. No seran innocues, no seran inofensives. Posem per cas que la supervivència i el progrés són incompatibles, que seria molt trist si pensem en el cost social que té tot això. Sí, i crec que en certa manera el que temem és el, aquest futur que ens espanta.
Sí.
I és un dels motius pels quals hem de tenir en compte, per exemple, el que es pot veure el fet que les utopies ja no hi són. Quan parlava de la ciència-ficció està plena de distopies que ens parlen d'un futur terrorífic, ple de catàstrofes i apocalipsis que acabaran passant i que ens invoquen a actuar. I, de fet, hi ha aquest neologisme que em sembla que Margaret Atwood va ser qui va crear, que, però que potser existia abans, la ustopia.
Sí.
I segons el qual parla d'un entorn distòpic en qualsevol utopia. I sembla que quan parlem amb les generacions de joves no poden viure sense el futur, evidentment, perquè són el futur, però d'altra banda sí, no tenen esperança. Començàvem parlant de l'esperança i em sembla que ells no tenen esperança, volen lluitar però no saben com fer-ho. I crec que la pregunta seria si és possible viure sense una utopia o si hem de viure amb aquesta crida a actuar amb horitzons distòpics.
Hem començat parlant de l'esperança amb aquesta idea i per aterrar-ho en les patologies, els pacients psiquiàtrics que perden l'esperança són del tot incapaços de viure. Els pacients suïcides justament doncs se'ls donen qüestionaris, llistes per poder analitzar fins a quin grau aquestes persones tenen sensació de tenir un futur. I actualment en el món de les neurociències hi ha tot un moviment que s'anomena de codificació predictiva, que pretén dir que els éssers humans són persones predictives, que nosaltres avancem d'un moment a l'altre, al següent moment de la nostra vida, fent càlculs sobre què passarà ara o d'aquí una mica, i ho fem doncs a través del que hem viscut en el passat. I quan no encaixen les nostres expectatives amb el que està passant en realitat, aleshores hem de refer el model en certa manera, i aleshores això esdevé un aprenentatge. Jo podria criticar alguns elements d'aquestes teories, però vaja, aquesta idea que els éssers humans som persones o criatures predictives i que anem d'un moment el següent moment en la nostra itinerància és una teoria molt sòlida. I quan es va avançant en el temps i això es desterota, o en la línia temporal occidental seria com d'esquerra a dreta, si es desterota és molt difícil viure.
Sí, permeteu-me que torni a parlar un moment de les distopies. Ara fa poc he llegit un dels primers exemples de distopies, el Nosaltres, de Samyatin.
Sí, sí, jo també ho vaig llegir fa molts anys.
Sí, el vaig llegir en italià, malauradament no podia llegir-lo en rus. El vaig publicar el 1924, fora de la Unió Soviètica, i es va exiliar i va morir a París. I aquesta novel·la és una novel·la sobre una societat que està governada per un gran benefactor i no habitada per éssers humans, sinó per autòmats que s'identifiquen per números. I si un llegeix aquest llibre i pensa en Auschwitz, realment és una predicció literal.
Sí.
I Orwell va llegir aquest llibre i, de fet, em sembla va tenir en les seves mans una traducció al francès, la va llegir uns anys abans de decidir-se a escriure 1984. De fet, ara fa uns anys vaig escriure un article sobre el Leviatan de Hobbes i ara fa uns mesos vaig rebre un text a la pantalla on hi havia una pàgina web, el lloc d'un diari francès, una revista francesa, que havien tornat a publicar la versió francesa del meu assaig dient que teníem a Hobbes en l'època de la Covid-19. I per un moment em va sorprendre. Llavors em vaig adonar que al final d'aquell assaig havia escrit un paràgraf dient, sostenint que Hobbes havia començat el seu propi projecte quan va traduir la història de Tucídides i que va introduir un petit canvi en la descripció de la pesta a Atenes, i que aquesta pesta, la plaga que va assolar Atenes, era crucial, i va introduir la paraula reverència. I això va ser crucial en els paràgrafs en els que ells parlava d'aquestes primeres societats i del paper que juga aquesta reverència, aquesta sorpresa amb la religió, poder. I de fet acabava dient que ens podríem imaginar una situació on la contaminació atmosfèrica fos tan terrible que, per tal de sobreviure, un poder molt més present que el de Leviatan de Hobbes, que calgués aquest poder per tal de garantir la supervivència de l'espècie humana. I llavors deia: esperem que això no ens passi mai. Això ho vaig escriure, em sembla, el 2010, i llavors, de cop i volta, em vaig trobar amb els contextos diferents on aquesta predicció absurda, per així dir-ho, es podria esdevenir realitat. Evidentment, el meu supòsit, el que podria passar, era molt més terrible del que està passant ara, però...
Sí.
I tornem una mica al paper de la distopia i al paper de la ficció. Jo diria que, centrant-nos en aquests possibles supòsits, podríem parlar d'un cert intercanvi entre ficció i història, si bé utilitzant estratègies diferents. Els historiadors busquen, per exemple, proves, evidències, i en canvi les que busquen els novel·listes són ben diferents. Ara bé, em vaig dir ara ja fa temps que estàvem acostumats a que hi hagués aquesta competència entre ficció i història, parlant en termes generals, una competència a l'hora de presentar la realitat i de presentar-la des d'una perspectiva cognitiva. Una competència, però també una interacció, és clar. Herodot llegia Homer, Balzac va enviar un repte als historiadors del segle XIX...
Sí, és cert, perquè es tracta justament de representar la realitat. I jo, en els darrers anys, he retornat molt al segle XVII com a època, sobretot per la ciència, que en aquella època s'anomenava filosofia natural, i que doncs insistia en la diferència entre el cos i la ment, Descartes contra Hobbes i la famosa bifurcació. I per mi la Margaret Cavendish, filòsofa natural i també escriptora de ficció, que va publicar el 1666 un llibre titulat The Blazing World, El món resplendent, que s'anomena sovint la primera obra de ciència-ficció, va escriure, en realitat, una novel·la utòpica i distòpica alhora, on hi ha una emperadriu, figura doncs bastant infreqüent a l'època, una època molt masculina, i el que és més destacable és que hi presenta una crítica de la societat reial a través d'aquests homes animals que tenen diferents funcions en aquest món resplendent. I la filosofia de la Margaret Cavendish, després de portar molts anys submergida en ella, em remet a l'ànima mundi, el món sagrat, i també em fa pensar en les preocupacions ecològiques. Ella era anticartesiana, era una veritable materialista, però també estava en contra del mecanicisme de Hobbes, i el seu argument era que la matèria podia moure's sola, era fluida i estava formada per un híbrid, una barreja de matèria animada i inanimada, i quan un comença a entrar en aquesta filosofia s'adona de com apunta cap a les idees del segle XXI, del panpsiquisme, que s'han revifat en la filosofia, sobretot en la filosofia analítica. I a mi realment m'ha fascinat aquesta autora, i el seu argument és que els éssers humans formen part de la natura, no són diferents de la natura. És una idea molt anti-Bacon, no? I per als intel·lectuals és sempre un plaer mirar enrere cap al passat i trobar-hi moments on les coses potser haguessin pogut ser diferents si hi hagués hagut un paradigma diferent. És a dir, no l'home contra la natura, l'home dominant la natura, com deia Bacon a la Nova Atlàntida, o en aquest text pòstum que es titulava El naixement del temps masculí, on deia que l'home es podria alliberar de totes les seves debilitats a través de la inducció i que el mètode resoldria tots els problemes de la humanitat. Quina por, no?, aquest text. I ell també es refereix a la natura com a dona, que esdevindrà l'esclava. I penso que aquest esclavatge de la natura i la fantasia de la qual parla molt Cavendish, el hubris, la supèrbia, que els animals, aquesta idea de que els animals, per exemple, no poden pensar com nosaltres, què ens fa pensar que els animals no tenen un coneixement i un enteniment clar sobre el que avui nosaltres anomenem els ecosistemes? És molt interessant tornar al passat i tornar-lo a llegir i trobar una altra manera diferent de pensar en aquestes coses.
Moltes gràcies per aquest suggeriment, perquè el desconeixia per complet, però ara mateix hi vaig corrents.
Sí, penso que després de 300 anys aquesta dona està... és una dona de qui la gent se'n va riure i va ser oblidada, però ara està ressorgint. Se li ha de donar una mica de temps, perquè quan vaig entrar aquí l'única cosa que tenia era que la Virginia Woolf li deia que era com una mena de cogombre gegant que ofegava les roses del jardí, però en moltes facultats de filosofies la Margaret Cavendish cada vegada és més important. Però es triga una mica, a entrar-hi i després resulta que és magníficament interessant.
Gràcies, gràcies. I també és interessant quan parlaven del contingut cognitiu de la ficció i la història. I alhora vivim uns temps que alguns han anomenat l'antropocè, com si fos un nou inici, més que un canvi de paradigma, com si fos una cosa completament nova. I, de ser així, llavors la història i la ficció no ens serveixen, perquè no és com quan Maquiavel va escriure El Príncep, on el seu mètode era analitzar el passat per tal de saber què calia fer al present. Però si ens trobem en una nova era, llavors podem recórrer a la història per tal d'enfrontar-nos a aquests grans reptes del present. Hi ha aquella màxima, Historia Magistra Vitae, i que ens ensenya, la vida ens ensenya. I jo mai no hi he cregut amb això, perquè la història no es repeteix a si mateixa. I pots aprendre de la història per veure del passat, però no et donarà mai la resposta. Les respostes les has d'adaptar a una realitat diferent. Evidentment, si fóssim incapaços d'accedir al passat des d'una perspectiva diferent, que evidentment està relacionada amb el present, doncs seria una gran pèrdua. Podríem dir que els animals humans no només són capaços de memoritzar i de distorsionar el passat, sinó també de mirar coses del passat que consideren com a certes sense cometes, que òbviament
Sí.
és refutable, perquè la veritat històrica és humana, per tant, en principi és refutable, tal com afirma Popper. Però si no ens comprometem a conèixer el passat i considerar-lo com a cert, això seria una gran pèrdua. I, dit això, el futur és una altra cosa. I es pot veure com conèixer el passat es veurà afectat, per exemple, per la tecnologia contemporània. Ara fa un temps, fa molt de temps, vaig mantenir que, de fet, és un argument que ja s'havia plantejat abans, però des d'una perspectiva diferent, però que hi havia una bifurcació entre la nostra relació cap al text i cap a una certa mena d'imatges.
Sí.
I els textos es poden reproduir, replicar tal com són, deixant a banda el color del paper, la forma de la font, etc, etc, però que hi ha un text invisible rere els textos que es pot reproduir. I hi ha un tipus d'imatges que no es poden reproduir. Una obra de Rafael no es pot reproduir com a tal, encara que tinguem les còpies contemporànies fantàstiques d'Andrea del Sarto. I en aquest sentit, les imatges, el que se n'ha transmès a través d'internet, crec que està afectant, sobretot a les generacions més joves, la percepció d'aquesta no reproducibilitat de les imatges. Tenen la sensació, quan miren la reproducció d'una imatge, que estan veient la pròpia imatge. I aquesta singularitat, aquest caràcter únic d'algunes determinades imatges ja es veu afectat. I, paradoxalment, el mercat, i aquí potser diré una cosa que és políticament incorrecta, sí, però el mercat una mica protegeix aquesta no reproduïbilitat de les imatges. Però els museus desapareixerien, el Louvre, la National Gallery, desapareixerien si tothom fos capaç de veure els museus com està passant ja a dia d'avui a través d'una pantalla.
Sí, sí. Els museus ja ofereixen visites i ara, amb la pandèmia, moltes coses han canviat. Tinc alguns amics que són artistes que m'han enviat la invitació i m'han dit: mira, aquesta és la meva galeria, ja s'ha inaugurat la meva exposició. I les imatges et passen pel davant, no? No pots ni parar-les. I no semblen igual que les pintures, òbviament. Hi ha una pèrdua terrible. Òbviament, dependrà del pintor i del que faci, no? Però la pèrdua és gegantina. Això és la cosa aquella de Walter Benjamin, allò de Laura, no? Aquí?
Jo estaria en desacord, eh? De fet, la referència és evident, però ell no parlava dels textos. Els textos
no.
Invisibles...
No.
De fet...
Les fotografies ara també poden tenir aura, eh?
Sí. Ara fa poc llegia un dels seus assajos, senyora Hustvedt, on parla del que és un psicòpata. I diu que els psicòpates els hi costa predir el futur i mostrar-se empàtics. I vaig pensar, exagerant-ho, potser no cal ni exagerar massa, com per veure que vivim en una època psicòpata, una mica. I
sí,
que no tenim la valentia de predir el futur i alhora empatitzar amb les generacions que encara no han nascut. La gent que acabarà visquent després. Ja no només els que no han nascut, sinó els que ja estan aquí. Tenim uns certs deures cap a ells.
Sí.
I potser, no sé si algú ha exagerat aquesta visió que es té del present, però costa empatitzar cap a algú que encara no ha nascut i que aquesta visió del futur com a un caràcter, un personatge psicòpata.
Sí, a mi m'interessa això del psicòpata com a imatge del nostre moment concret, sobretot als Estats Units. Però crec que és un problema temporal, és un problema de temps. Aquest dèficit psicològic... A veure, jo aquí estic citant Otto Kornberg, un psicòleg dels Estats Units que va parlar sobre el narcisisme. Ell també era psiquiatre i parlava de la incapacitat d'imaginar-se a un mateix en el futur, que això és un dèficit psicòpata, pensar en el que passarà a continuació. Tot se centra en el present, en l'estimulació actual, sobretot l'estimulació narcisista de l'altre, el que Luther diria una cosa que es pot fer servir ara per a la teva gratificació personal ara. I això, aquesta personalitat psicòpata, penso que resumeix també alguns aspectes de la nostra pròpia cultura de l'usar, usar, usar, sense pensar en aquestes generacions que encara no han nascut. Espero que els meus nets, quan arribin, no sé, em pregunto com serà la seva vida, però les nocions cícliques del temps, un temps relacionat amb un únic lloc, per exemple, el Mikhail Bakhtin en parla i l'anomena el temps idíl·lic, perquè quan un pot pensar en la seva pròpia profunditat, perdó, en la seva mort, i, no, i pensar que no és un final biogràfic, sinó que una part de tu passa als teus fills i nets i besnets, aleshores la coherència moltes vegades és el lloc, la granja, la masia, el poble, és aquell lloc idíl·lic, aquella realitat preindustrial, que a més pot tenir també aquest ressò ecoutòpic. Però hem de començar a pensar en nosaltres com a connectats a altres generacions. I ho estem, literalment estem connectats. Des de la perspectiva biològica. I jo ho diu la idea de l'ànima, de l'ADN. No, no, la biologia molecular és molt més complexa que no pas el gen egoista. Però penso que el passat ens pot ajudar a pensar en aquesta connexió, aquesta connectivitat entre els éssers humans i altres espècies i amb altres éssers humans, perquè és real de debò en termes sobre els quals ens podem posar d'acord. Sí?
Estic totalment d'acord amb aquest tema de la connexió amb les generacions futures. Haig de dir que no sento del tot còmode amb el concepte de l'empatia, perquè em sembla una mica una drecera. Som incapaços de posar-nos en la pell d'un altre ésser humà. Jo dic que l'empatia, i aquí parlo com a historiador, hauria de contraposar-se a la filologia. I aquí, tornant a Vico, per exemple, en Vico implica no només el text, sinó les imatges. I es tracta de desxifrar diferents idiomes, diferents cultures, etc. Per tant, reprenent la filologia, com podem imaginar-nos les generacions futures? Sí, però més enllà d'aquest concepte ampli de connectivitat, crec que estem en una mena de format de medi invisible on no es poden fer projeccions reals. Així ho sento jo.
Sobre el futur, vols dir? Sobre el que passarà?
Sí. De fet, tu parles dels nets com la personificació de les generacions futures, i ho podríem veure així, però més enllà d'això, què passarà? Més enllà d'una mena de solidaritat vaga que porten els éssers humans, i potser la natura, però tot això em sembla molt vaga, molt, en certa manera, és com inofensiu, innocu.
Sí, sí, crec que se n'ha abusat una mica, eh? En algunes disciplines, molta gent que jo conec, estan fins al capdamunt de paraula empatia, perquè si apareix en una conferència diuen no, no, és que no vull parlar-ne jo de l'empatia, prou. A mi em resulta una mica difícil, eh? Però Edith Stein va escriure els millors articles sobre l'empatia i l'anomena una experiència aliena, i ella emfasitza precisament el que es deia abans, no? El que deia vostè abans sobre que no es tracta de sentir el que sent l'altra persona. No, no és això. Nosaltres no tenim accés a sentir el que sent un altre, sinó que és més aviat una certa experiència de connectivitat que és aliena. Primer necessitem aquesta barrera abans de poder viure aquesta experiència i crec que l'experiència potser de parir o d'estar embarassada és una experiència força vívida, de l'altre a dins teu. I una de les coses que he estat estudiant darrerament, ja fa anys que estic investigant, és la placenta i el cordó umbilical, que és una connexió literal entre una generació i la següent, en certa manera. I és fascinant com en la història de la filosofia occidental això s'ha eliminat del tot. Mentre pensàvem en això de la connectivitat entre una generació i l'altra, doncs això és un exemple precisament molt literal, no? I de vegades aquestes connexions literals, fins i tot en la psicoanàlisi, el naixement, el part, res, no se'n parla. Òbviament sí que hi ha excepcions, però no en aquest sentit. En el sentit que tots comencem dins el cos d'una altra persona i ens desenvolupem allà amb un mediador que es coneix com a placenta i sense aquest mediador les dues parts d'aquest binomi moririen. A més, ara ja sabem que hi ha tràfic celular entre el fetus i la mare, mediat per la placenta. Doncs bé, això són realitats biològiques que es mereixen la nostra atenció, també atenció filosòfica, i han estat ignorades del tot. Així que potser el fet de ser dona i el fet d'haver estat embarassada i haver parit fa que per mi sigui una mica menys abstracte tot això.
Molt interessant. Permeteu-me que afegeixi una cosa sobre la placenta.
Sí.
El tema del meu primer llibre, Els Benandans, era sobre uns pagesos, homes i dones de Friuli, que van néixer la caputxa. Sí. Se suposava que podien viatjar al món dels morts, anar al més enllà, per lluitar en esperit contra les bruixes. Hi havia un caire sobrenatural que se suposava que era pel fet d'haver nascut amb la caputxa, però el que tu deies, que el passat és un país estranger, un país aliè, però fins i tot l'altre també és un país estranger. En aquest sentit es pot comparar. I la imaginació és una eina que ens serveix per relacionar-nos amb un món que ve a ser un món que suposem. Que podem viure l'experiència, per exemple, únicament d'un assassí, com ara Raskolnikov, o l'experiència d'un insecte, amb Kafka, amb la metamorfosi, etc, etc. La ficció ve a ser una mena d'ampliació de la imaginació moral.
I a més es fa amb total seguretat, perquè a veure, Crim i càstig és un dels llibres que més m'agrada, però jo és que mai se m'acudiria anar a dinar amb el Raskolnikov. No és una de les coses que a algú li agradaria fer, no? Així que amb aquesta expansió de la consciència que ens proporciona la literatura i l'art en general existeixen dins el marc estètic. I aquest marc estètic és justament un espai segur. Sabem que el Raskolnikov no saltarà i sortirà del llibre. No pot accedir a nosaltres, no? Sabem la diferència que hi ha entre la realitat fenomenològica immediata, com diria Merleau-Ponty, i el que passa en la ficció. Però justament per al fet de poder experimentar a través de la ficció alguns esdeveniments extraordinaris que mai no viuríem si estiguéssim sans del cap, és una meravella extraordinària que tenim com a éssers humans.
Sí, i tant. Però, de fet, la paraula ficció, que no existeix en aquest sentit en italià...
Sí, per al francès també ho sé, oi?
Sí, ni en francès. I és fantàstic, es remunta al llatí, hi havia aquesta idea de moldejar, com el fang, com l'argila. I llavors una cosa com irreal... és tant alhora molt real relacionat amb la materialitat però també irreal. Per tant, crec que aquesta ambigüetat és molt rica i és una llàstima que en alguns idiomes aquesta ambigüitat s'hagi perdut.
Sí, 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 certament. I traduir això cap a la història de l'anglès o de l'americà, no? Aquesta demarcació, el fet que sigui tan brutal, a diferència del que passa a les tradicions europees, jo publico ficció i no ficció, així és com s'anomena, però també vaig publicar una mena de memòria neurològica que no sé com es diria, no? I a França dirien que és un roman, una novel·la, i això no acaba d'encaixar amb la idea angloamericana sobre què seria una novel·la.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies. M'agradaria també intervenir sobre aquest tema, però com que ens apropem ja al moment d'acabar aquest debat, voldria treure un últim tema i que té a veure un altre cop amb la por. El futur i la por... i que em va venir al cap també el llegir aquesta novel·la breu del senyor Ginsburg a l'editorial Arcàdia sobre Hobbes. I diu que per a Hobbes la por és el principal motor, per així dir-ho, la principal sí. emoció. I que d'aquesta emoció i d'aquesta por davant de la incertesa al futur en surt la religió. I que la filla d'aquesta por ve a ser aquesta reacció col·lectiva per tal de consolar la gent i d'alleujar.
Sí.
La pregunta seria si podríem preveure la reaparició d'actituds religioses, unes noves formes de religiositat, el procés de secularització, com a mínim a Occident, s'aturaria, o com la religió ens pot ajudar a enfrontar-nos a aquesta por, i si aquest enfrontament religiós davant de la por seria una de les maneres de no voler sentir, de no voler notar la por i actuar en conseqüència.
Tu vas escriure-ho, o sigui que et toca. He de dir que des de la perspectiva personal, la combinació de la pandèmia, les forces antidemocràtiques contra les quals estàvem lluitant, contra les quals intentàvem actuar aquí als Estats Units, i tot això combinat amb la catàstrofe climàtica, a mi em fa por. M'ha generat por. Jo em reuneixo amb un grup de filòsofs, historiadors i neurocientífics cada dues setmanes i intentem dissenyar marcs per actuar aprofitant els nostres coneixements interdisciplinaris. I de vegades durant aquestes converses sento un pes en els pulmons, que és una veritable por sobre el que ens espera, i no només a mi, perquè jo potser acabaré morint abans que arribi tot això, però el que li espera al món en general. I crec que aquesta por és real, que cada vegada la gent la nota més, i que hi ha diferents tipus de plantejaments religiosos a aquesta por, i que el fanatisme o el fonamentalisme sembla que no estan ajudant gaire ningú. Almenys això és el que penso.
Sí. Molt bé. A mi m'interessen molt les religions, si bé jo no sóc gens religiós, sóc ateu. Però també m'interessa molt la secularització. I crec que el laïcisme, la secularització, implica una trajectòria que s'apropia de les armes i dels instruments de la religió. I que és una trajectòria que encara no ha acabat, de fet, potser durarà milers d'anys, i la conclusió de tot plegat, si és que hi ha una conclusió, és imprevisible. Per tant, podem veure com aquesta apropiació d'eines, d'imatges, de gestos, d'iconografia és realment sorprenent. I crec que el que està passant avui dia sens dubte està relacionat amb això, perquè aquesta apropiació implica també una resposta que pot ser enormement agressiva.
Sí.
I crec que ens tocarà conviure amb aquesta lluita durant molt més de temps, i això implica també una relació, una connexió amb les generacions futures que es trobaran amb això. Això és ser optimista? Jo diria que no gens.
Ai, ai, ai. De vegades he de riure per intentar allunyar la por una mica, no? Sí, perquè
ja ho entenc, la teva reacció.
Però un aspecte de la religió que em sembla essencial per a la vida humana en general és el ritual i la repetició. Crec que els éssers humans necessitem repetició i rituals sense bogeria, que la repetició amb unes formes de diferència que s'hi puguin encaixar és el que estem buscant, no? I que en aquests moments és terrible per als éssers humans, tant els que són seculars com els que són religiosos, és terrible que es vegin privats dels rituals que segueixen amb les seves famílies, i per això ens hi aferrem tant, perquè són una forma de ser previsibles, no? És una previsió que tenim cada any o cada dos anys. Són coses que permeten a la gent organitzar-se, organitzar la seva realitat, i en certa manera estic d'acord amb això de la sagralitat, que no sempre és necessàriament del tot religiosa o no.
Potser, però tornant a l'etimologia de la paraula ritual. L'adverbi rite vol dir segons les normes, i punt. No hi ha cap element religiós aquí. I pot ser,
sí, però exactament.
No hi apareix aquí, de cap mena.
Sí, no és només la teoria.
Clar, parlant de la repetició, però sí, la repetició podria implicar la religió o no.
Sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Ha estat per a mi tot un plaer estar aquí amb vostès, Siri Huisvet i Carlo Ginzburg. Ha estat una conversa molt interessant. Moltes gràcies pel seu temps, per la seva passió, pels seus coneixements. I no tinc res més a dir. Moltes gràcies.
Jo també ho he passat molt bé.
Ha estat molt bé. Ho he gaudit molt. Moltes gràcies.
Sí, sí. I jo. Moltíssimes gràcies a tots dos. N'estic molt agraïda.
Gràcies.
Adeu.
Adeu.